Ràdio Estel. Pol Marçat posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. RadioEstel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Camins.
Després de l'Eucaristia des de la Basílica de la Mare de la Mercè, arribem la banda de Camins en versió cap de setmana. Tenim moltes cares, però sempre disposats a fer-vos una mica de companyia amb el The Very Best Of la setmana del programa nocturn o seminocturn que ha canviat l'hora d'aquesta santa casa. Perquè és ben sabut que sempre ve de gust un tastet gratis de Macedònia. Bona vesprada d'aquest dissabte 2 d'abril del 2022.
Avui, per començar els Camins,
recuperarem l'entrevista amb el periodista Víctor Gay, membre històric de l'equip de comunicació del Bisbat de Girona, perquè justament ahir vam conèixer la trista notícia de la mort del bisbe de Girona, Francesc Pardo, que va passar al pare després d'unes complicacions a l'estómac que no ha pogut superar. En el programa d'ahir vam posar en valor la seva figura i la seva tasca pastoral, i avui, per suposat, també el volem recordar.
Continuarem amb
Figuatanejo, amb Verónica García Morales, la nostra sociòloga de capçalera, que aquesta setmana ens va analitzar la plantufada que Will Smith li va fotre en directe al còmic Chris Rock en la gala dels Oscars. El tema del moment amb la mirada de Verónica.
I arribarem a les 9 de la mà de
Àngel Miret i una nova entrega de la seva galàxia de comentaris i que ens aporta sempre la seva mirada crítica, interessant i constructiva. Aquesta setmana parlant-nos de les paradoxes de la guerra. Quan l'Àngel parla, nosaltres escoltem.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la Ràdio, edició cap de setmana enllaunada i concentrada, però rica, rica i con fundamento. Que comiencen los juegos.
Camins.
Francesc Pardo, recordem ara breument la seva trajectòria. Francesc Pardo va néixer a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, el 26 de juny del 1946. Va obtenir la llicenciatura de Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i va ser ordenat sacerdot a Vilafranca del Penedès el 31 de maig del 1973. La seva tasca com a sacerdot és amplíssima i infinita, però podem recordar concretament que a la diòcesi de Terrassa, creada el 2004, Francesc Pardo va ser vicari general de Pastoral i delegat episcopal per a l'economia i membre també del Consell Pastoral Diocesà, del Consell per als Afers Econòmics i del Col·legi de Consultors, alhora que va continuar com a rector de Sant Esteve a Granollers. El 16 de juliol del 2008, Benet XVI el va nomenar bisbe de Girona, diòcesi de la qual va prendre possessió el 19 d'octubre del mateix any, en una celebració en què també va rebre l'ordenació episcopal. A més d'aquest petit homenatge sonor que li hem fet a l'inici del nostre programa d'avui, volem també xerrar uns minuts amb una persona que va compartir amb ell molts moments i que ens ajudarà a posar en valor la seva tasca pastoral i la seva figura. El podem saludar ja, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. José Víctor Gay, bona vesprada.
Bona tarda.
Josep Víctor o Víctor, com prefereixes?
Bueno, el nom oficial és Josep Víctor, però per tradició familiar, d'avi i pare, doncs ha quedat reduït a Víctor.
Bueno, doncs Víctor, en aquest cas ens pugem al carro de la familiaritat. Per començar, Víctor, com heu viscut des del Departament de Comunicació i també a tot el Bisbat la jornada d'avui en què hem conegut la mort del bisbe Pardo?
Bé, desgraciadament era una jornada que esperàvem, perquè ja feia un temps, unes setmanes, que les previsions mèdiques doncs no eren precisament positives. Per tant, doncs hem pregat per ell, ens hem aplegat a distància amb ell. Ja sé que sembla contradictori dir que ens apleguem a distància, però doncs la pregària i el record, doncs, i en el meu cas encara és, em permeto afegir dos elements personals, i sí. no és cap immodèstia.
No.
En primer lloc, jo vaig néixer i vaig viure els primers anys de la meva vida a Vilafranca, per tant doncs érem un i altre érem fills del Penedès, i fins i tot amb l'anècdota també personal, que el primer dia que va arribar al bisbat de Girona, sí, la primera persona que per pura casualitat va trobar en el pati del bisbat era qui els parla. Per tant, ens vam trobar dos penedesencs i doncs això encara va refermar doncs aquest contacte, més enllà de la feina i del servei a la diòcesi, la feina important, en el meu cas només com a pur col·laborador. Ell ho va voler agrair fa ja menys d'un any en concedir-me, en demanar al Papa que em concedís una condecoració a la, sí, Pro Ecclesia Pontificia, però això no per mèrit, sinó jo crec que, i així ho vàrem recordar, doncs, per dir aquesta petita col·laboració entre penedesencs. Però l'un i altre, jo més, amb forces més anys, més de mig segle de servei a Girona, primer com a professional en els mitjans de comunicació local i també des de fa més de 20 el servei doncs, de la comunicació de la diòcesi. Ell era un gran comunicador. Això és una de les seves diverses i merescudes virtuts que cal recordar. Per exemple, un dels primers anys que va ser amb nosaltres va adreçar una carta, no una carta del Full Portal, sinó una carta personal als periodistes, que és en la festivitat de Sant Francesc de Sales.
Uh-huh, i tant, i tant. Doncs és una anècdota ben maca, aquesta trobada, el primer dia que arriba, ja al bisbat, aquesta trobada entre penedesencs. En Víctor Gay és periodista, com ell mateix ens ha explicat, i forma part de l'equip de comunicació del bisbat de Girona, company del gran Xavier Roca, que tant ens ajuda, i també d'Àngel Rodríguez, que per cert el vam entrevistar aquesta setmana amb el seu llibre de tradicions catalanes. Víctor és un històric que, a més, com tu també ens deies, va rebre de mans del propi Francesc Pardo la Creu Pro Ecclesia Pontifice, que recordem que és la màxima distinció que la Santa Seu pot concedir als laics i que es lliura a aquelles persones que han treballat amb fidelitat per l'Església i han col·laborat en la seva missió i servei, com és el teu cas, sens dubte. Tu deies que no t'ho mereixies, però, home, alguna cosa hauràs fet, Víctor, alguna cosa...
senzillament exercir l'ofici. Ja que parlem d'ofici, sí, doncs us puc avançar una petita notícia, i és que el Consell de Consultors ja ha votat l'administrador diocesà, que serà el que fins ara era vicari general. Vull dir, que se sàpiga que va ser Lluís Sunyer, doncs ara deixa, almenys sobre el paper, el càrrec de vicari general, perquè estatuàriament no ha de fer, però assumeix el d'administrador diocesà.
Per tant, Lluís Sunyer, que fins ara era vicari general, doncs passa ja de manera oficial a ser administrador diocesà en la seu vacant. Mentre la Santa Seu nomena un successor per al bisbe Pardo. Víctor, com va ser aquest moment, justament parlàvem d'aquesta distinció, no?, de la Pro Ecclesia Pontifice que va demanar el Francesc Pardo per tu i per altres companys. Com va ser aquest moment, el de rebre aquesta distinció de mans del bisbe Pardo?
Normalment, molts oficis, però especialment l'ofici del periodisme, no estem massa habituats a que se'ns reconegui amb una condecoració. Tant civil... Bueno, en realitat es tracta d'una condecoració civil, perquè, com bé heu explicat, doncs es concedeix
als laics,
no? I qui el concedeix, doncs, és la persona del Papa, amb la documentació en llatí, això sí.
Ah, mira, això no falti.
Jo crec que ell ho va fer no només en la meva persona, sinó amb altres dos companys que d'altres serveis al bisbat, doncs l'ecònom diocesà, que també doncs porta també molts anys, ara oficialment va dir, ara plego, però seré el viceecònom per continuar treballant i servint al bisbat, i després un ex company doncs, que procedia del món de la banca i que també va gestionar un seguit d'iniciatives del bisbe Francesc, doncs que els va amb la vessant administrativa i econòmica, doncs també va ser determinat.
Sí.
Ho vam considerar, com que era a poca distància de que aquesta presentava per raó de dar la seva renúncia com un comiat que no esperàvem que fos tan breu en el temps.
Estàvem clar, va ser ràpid.
Que viuria molts anys.
Clar, clar, clar. Escolta, sentent-nos si et sembla bé en la figura del bisbe, jo demanaria una triple definició del bisbe francès, que ens ha deixat, recordem, doncs ho hem conegut, va ser la nit d'ahir, ho hem conegut avui. En primer lloc, com a persona, en el tu a tu, com era el bisbe, tu que l'has conegut tan profundament?
Bé, era un home planer, senzill, jo crec que per una raó molt senzilla. El bisbe Francesc Pardo és el primer capellà obrer que jo conegui, almenys el primer capellà obrer català que ha arribat a l'episcopat, perquè ell va treballar ja sent seminarista, sent diaca i sent prevere, va treballar en empreses diverses, sobretot en la seva etapa a Vilafranca, amb una cooperativa de fusters, la Deico, va treballar amb una impremta i a més va treballar, com no podia ser d'altra manera, al Penedès, doncs, en el sector vinícola, amb una bodega, no? Feia les tasques administratives, o sigui que era planer perquè sabia en primera persona, en primeríssima persona, que era el món del treball manual, diguem-ho així.
Tocava de peus a terra, tocava de peus a terra.
Totalment.
En segon terme, també demanaria una definició com a bisbe, com a pastor. Què destacaries?
Bueno, jo destacaria que ha visitat, en visita pastoral, totes les parròquies de la diòcesi.
Déu-n'hi-do.
Cap a 400, eh?
400, sí.
Unes més petites, altres més grans, algunes fins i tot amb menys de 10 feligresos, però ell ha anat a totes. A tots els santuaris, a tots els aplecs, a totes. Vull dir, no n'hi ha ni una que en aquests 14 anys no hi hagi anat una vegada com a mínim. Uh-huh. I això és una tasca pastoral. I després hi ha a nivell organitzatiu intern, també amb la creació, per exemple, m'exposaré dos exemples. Vinga. Per no allargar-me, no?
Vale.
Va crear la Delegació Episcopal Pastoral del Trànsit, que, doncs, suposo, jo sempre ho he atribuït, que ell va patir familiarment una mort amb accident de trànsit, encara que va ser un seu germà, va morir amb un accident de tractor. Però ell ho tenia molt, molt pendent. I la delegació episcopal de santuaris i peregrinacions, que sembla mentida, no existia. I, per tant, doncs, va ser un gran organitzador intern de dir, escolta, què ens manca? Quin servei manca en aquesta diòcesi?
Sí.
No es va crear.
Molt bé, fantàstic. I en tercer...
Dos apunts, eh?
Són dos apunts, són dos exemples, però dos exemples que posen molt bé fil a l'agulla el que és la seva entrega i la seva intel·ligència i la seva sensibilitat, també. En tercer lloc, com a cristià, et demanaria, com un cristià més, com vivia, tu creus, la seva relació amb Jesucrist?
Bueno, i això, esclar, és un aspecte més...
Més personal,
més,
sí.
Més personal, però aquest contacte humà que procurava mantenir sempre, es reunia personalment amb els nois i noies que havien de rebre la confirmació, uh-huh. que ell els hi administrava, després, però els volia conèixer un a un. Poder ho podia fer perquè no sempre les xifres són espectaculars, però ell deia, qui sou, on feu, què viviu, què fan els vostres pares, vull dir, això era una manera d'apropar la fe, que va més enllà de les grans celebracions i de les grans litúrgies. Era una celebració que feia ell amb la seva gent, més grans, i suposo que també des de que va quedar afectat per la malaltia i per la intervenció, es va accentuar el seu apropament, parlo d'apropament físic.
Sí, sí, sí.
Amb les persones malaltes i, sobretot, de la tercera edat, perquè deia, jo també soc de la tercera edat.
Clar, clar. Doncs, Víctor, estàs descrivint una persona molt propera, molt entregada, com no pot ser d'altra manera. Ja per anar finalitzant, Víctor, com copses el cor de la gent de Girona, dels creients, dels fidels, del seu rebany, en un dia com avui, davant la pèrdua del seu pastor? Com s'està vivint allà per part de la gent?
Puc dir que des de la delegació episcopal, que no oblidem que són delegacions que creen els bisbes,
sí.
hem quedat sorpresos de veure, primer, la quantitat de trucades i de comunicacions pels mitjans tècnics que hi ha ara, des dels whatsapps, missatges, etc. I el nombre de persones que s'han apuntat, per dir-ho així, que ens han fet saber que vindran d'arreu de Catalunya, especialment, com és normal, doncs des de les comarques que hagi servit, des de el Vallès Oriental, sí, naturalment des de l'Alt Penedès, però també d'arreu de Catalunya.
No? Sí, 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 tota Catalunya s'ha posat en marxa. Ja,
més enllà d'autoritats, persones que han ocupat càrrecs importants i que ara doncs, són ciutadans sense càrrec, per dir-ho així, no, nosaltres també vindrem. No? Que fins i tot està creant algun problema en els organitzadors de les exèquies, perquè, no, perquè la nostra catedral, segur que molts oïdors i oïdores coneixen, és que encara conserva el cor en el centre de la nau, i per tant això s'està pensant en situar pantalles, etc., perquè tothom pugui seguir aquesta cerimònia, perquè ens adonem que serem molts.
Home, i tant. Doncs això és una boníssima dada, encara que sigui un problema per l'organització, perquè, clar, a veure com tot queda ben lligat perquè tot estigui segur i tot estigui bé i la gent pugui estar còmoda en el comiat del bisbe, que, per cert, recordem que tindrà lloc dilluns vinent a 12:45 del matí a la Catedral de Girona, com tu ens deies. La seguirem aquí, en aquesta casa, en un programa especial amb Ignasi Miranda, i el mateix dia hi haurà instal·lada la capella ardent a la capella del Corpus de la mateixa seu, que estarà oberta des de les 8 del matí fins a les 11 del matí de dilluns. Això com a recordatori per als nostres oients, també de Girona i de tot Catalunya, que vulguin donar doncs, el seu comiat al bisbe. Doncs, Víctor, moltes gràcies. Víctor Gay és periodista i forma part de l'equip de comunicació del bisbat de Girona, i avui, en el dia en què hem conegut la mort del bisbe Francesc Pardo, ens ha ajudat, i molt, amb molta generositat, a posar en valor la figura i la seva tasca pastoral. Víctor, mil gràcies i molts ànims en tots aquests dies, que segur que teniu molt a preparar des de l'oficina de comunicació.
Farem el que podrem.
Segur que sí, que ho fareu molt bé, perquè Girona és allò, és segell de qualitat. Per mi és segell de qualitat. Víctor, una abraçada.
Gràcies per tot.
Camins, edició cap de setmana. La Macedònia enllaunada. Fihuatanejo.
Ja podem saludar a la nostra acompanyant habitual, Verónica García Morales. Bona vesprada.
Bona vesprada,
Rafa. Benvinguda de nou a l'estudi de Ràdio Estel i aquí al Camins. Bueno, amb Verónica García Morales analitzem l'actualitat sempre amb una mirada de la sociologia, del que ens passa, de per què ens passa, una mirada també de vegades històrica, replegant moments que ens poden ajudar. I jo els deia al principi, ens ajudes a mirar el món i a entendre el món, una mica el que passa i per què passa. I clar, una cosa que ha passat i que hem explicat aquí a Ràdio Estel en directe a la nit dels Oscars és que Will Smith es va convertir en el protagonista d'aquesta gala, no? Perquè per plantar-li una potent plantufada, hi ha moltes maneres de dir-lo, he triat plantufada al còmic Chris Rock en fer una broma, recordem, perquè analitzarem aquest moment amb tu, una broma de gust més que qüestionable, molt més que qüestionable, sobre la dona de Will Smith, que es diu Jada Pinkett Smith. Quan els espectadors del món sencer encara processaven als seus caps l'incident, el nom de Will Smith es va anunciar com a guanyador de l'Oscar al millor actor protagonista. I Will Smith va pujar a l'escenari amb llàgrimes als ulls, una mica desencaixat, fora de to. No sé si has vist les imatges, Verònica.
Sí, sí.
Estava realment excitat, sobreexcitat, fora de si, i es va disculpar amb tothom, menys amb Chris Rock, no? I a més va fer un discurs molt estrany, paral·lelismes sobre Déu, el dimoni, l'amor, unes excuses una mica estranyes. Aquest dilluns l'actor finalment ha trencat el silenci i s'ha disculpat amb el còmic, a més de reconèixer que la violència, ha dit Will Smith en un comunicat, en tot les formes és verinosa i destructiva. A més, en una publicació compartida al compte d'Instagram, Will Smith encara ha intentat justificar el seu enuig dient: les bromes al meu càrrec són part del treball, però una broma sobre la condició mèdica de Jada, de la seva dona, va ser massa per mi, i va reaccionar, diu ell, emocionalment, i remarca la paraula emocionalment. I avui volem amb tu analitzar aquest moment i a partir d'aquí que tu ens expliquis el que vulguis, perquè jo crec que aquest moment reflexa una mica també el que pot passar a la societat avui en dia, no? D'alguna manera.
Sí, nos podemos acercar desde distintos enfoques. Mm. Uno de ellos sería incluso el de la propia libertad de expresión.
És molt interessant, perquè, clar, aquí la reacció violenta ve a partir d'una... No de molt mal gust, però no deixa de ser un acudit que es fa.
Sí, al final es expresar una opinión, una idea, pero puede ser o es, como en este caso, totalmente desagradable, pero bueno, al final de cuentas no es la culpa de la libertad de expresión esta reacción violenta, ¿no? No se justifica en ninguno de los casos. Pero sí es importante poner el acento sobre también este tipo, ¿no?, de bromas que se hacían sobre una mujer que además está enferma y que se nota, ¿no?, que también se ve en ese vídeo la reacción de ella, sí, de tanto desagrado, incluso de dolor que le provoca esta situación.
Sí, sí. Per suposat, de fet, ho vam comentar aquí en directe en la gala. Jo vaig dir, Will Smith riu de la broma. Recordem que va comparar a Jada amb una pel·lícula dels anys 80 de Demi Moore, que feia d'una militar i es rapava el cap, que ella té aquesta alopècia, té el cabell que se li cau i tal, i la comparava amb aquest personatge i deia que podia protagonitzar la segona part. I dic, bueno, Will Smith ha rigut, però la seva dona, jo vaig dir, ha fet cara de fàstic, amb el comentari.
Claro, porque pues la ha hecho mal este comentario, pero bueno, aquí plantearnos, ¿no?, el tema de la libertad de expresión es bueno, contiene ese tipo de mensajes y podríamos incluso suponer qué pasa cuando este tipo de mensajes, bueno, ¿cómo responde la sociedad ante ellos? ¿Se deslegitiman? ¿Se cuestiona que se hagan este tipo de bromas? Más allá ahora, claro, de esa reacción violenta que al final también ha opacado por completo otro tipo de reacciones.
Perquè és l'etern debat, si es pot fer broma de tot, si hi ha algun límit, si hi ha límits... Bé, això cadascú tindrà la seva opinió, jo crec que no, jo crec que hi ha moments, circumstàncies en què cal respectar i no fer broma de certes coses. És la meva opinió personal. En aquest cas, també s'ha arribat a equiparar el comentari, la broma, l'acudit, amb la pròpia violència que després va mostrar Will Smith, no? No sé si estan al mateix nivell les dues accions. Perquè, mira, aquí al matí, el company David Serra, que ens va acompanyar a la nit dels Oscars d'aquesta casa, deia que per ell l'actitud correcta era l'acudit i la Will Smith i la seva dona aixecar-se i marxar. Per ella hagués estat una actitud correcta de dir, jo aquí no continuo perquè s'està faltant a la meva
claro,
persona.
Eso sería, ¿no?, la reacción de los que están directamente afectados, sobre todo ella, pero luego también cuál es la reacción, ¿no?, de, por ejemplo, todo el público, los que están allí, sí, las actrices, los actores, los comentaristas, sí, la crítica del cine, ¿no? ¿Realmente hay un rechazo a este tipo de bromas? No digo que se llegue a otro tipo, ¿no?, de límites, pero bueno, vemos que todavía en pleno siglo XXI, en el año 2021, se siguen haciendo este tipo de bromas, sobre todo hacia las mujeres. Y también pensemos que el tema de la alopecia afecta a hombres y a mujeres, pero la construcción social que hay sobre el cabello y el físico de una mujer pues tiene un impacto todavía mayor en ella. Entonces aquí, claro, esa libertad de expresión, uno podría cuestionar, ¿no?, qué límites hay, hasta dónde se puede bromear, o hasta dónde puede llegar este tipo de mensajes, pero claro, lo demás está totalmente injustificado.
El otro input que tú volvías a destacar es el masclisme.
Así es, aquí se han hecho varias opiniones, ¿no?, destacando que aquí hay conductas pues machistas, sí, tanto del propio Will Smith cuando va y golpea directamente, ¿no?, a hacer referencia a esa violencia.
El macho alfa que ha de defensar a la dona que está indefensa en el momento, ¿no?
Exactamente, esa sería una visión. La otra es arreglar los problemas desde una masculinidad tóxica, es decir, ni siquiera a través del diálogo, ni rechazando ese tipo de mensajes, buscando quizá otras alternatives, sinó directament ir i golpear.
Pol Marçà, el dilluns al matí, després del propi incident, descrivia l'actitud com a de troglodita. Allò, lo més bàsic de l'home, allò de demostrar que per la força jo soluciono les coses, doncs és el que va fer Will Smith sense més històries. Aquí també ho vam veure reflexat, evidentment. I evidentment, hi ha un component que és escandalós, perquè el van contemplar les 1,000 i pico persones que hi havia al Kodak Theater i l'audiència planetària, que jo no sé els milions de persones que són, però moltíssims, 20, 30, 40 milions de persones veient aquell moment, que és la violència.
Efectivamente, además esta reacción y esta acción machista, y aquí vemos también dos actitudes machistas, tanto el que hacía la broma dentro de un nivel y el que respondía a esa broma, ha opacado, como suele pasar con esta violencia machista, ha opacado a los protagonistas, que son los que se llevaron el Oscar, los de la película Coda. O sea, esto fue una acción, un acto que generó un ambiente ensordecedor, nunca mejor dicho, e invisibilizó que había ganado el Oscar una película precisamente de personas sordomudas.
Correcte, una película inclusiva, una persona que destaca doncs aquesta capacitat d'esforç per les persones que tenen aquest problema de la sordera, la mudesa, doncs d'integrar-se, d'entrar en la societat, de comunicar-se a la seva manera, etc. Que és un moment molt maco en els Oscars. De fet, va estar premiat com a actor secundari el protagonista, un dels protagonistes de la pel·lícula Coda, i tot opacat per la violència, per masclisme, per aquest mal gust a l'hora de fer bromes. És a dir, com realment la ombra de lo negatiu es menja la ombra de lo positiu. De fet, el dia gran de Will Smith, perquè et donen un Oscar, quedaràs recordat i marcat per tota la vida per el teu acte realment increïble, no? Perquè és que és increïble el que va passar, parlant clarament.
Sí, aquí hauria que veure també com responde, no, Hollywood, també com un poc institució, no, de ver pues un código ético, perquè al final també hablamos de eso, la ejemplaridad que hay por el impacto que tiene, precisamente por la cantidad de personas que estaban viendo y por la repercusión que tiene en Hollywood.
De entrada, Verónica, yo creo que la Academia ya va molt tard, perquè en el moment aquí a la taula, quan estàvem retransmitint, ja estàvem dient que l'actitud, com a mínim, després de tot el que havia passat, tenia que haver entrat algú en alguna pausa publicitària i convidar a Will Smith a marxar de la gala. Es va prioritzar, ells ja sabien que rebrien un Oscar, es va prioritzar intentar normalitzar el moment, i aquí no ha passat nada, no?, de tota la vida, per damunt d'aquesta part ètica que tu dius, que ara diuen, ja han fet comunicats i ja han dit des de l'Acadèmia, que s'estan plantejant sancions per Will Smith. Bueno, sí, però en el moment què vas fer? No vas fer res. Vas tirar per endavant allò patada i palante, el que es va fer.
Eso es una reacción, pues, desafortunadamente, como estamos muy acostumbrados a ese tipo de violencia machista, a intentar suavizar las cosas, que no se note que ha pasado algo y seguir hacia adelante.
En aquest cas era molt complicat, eh? Ja, des del moment que va passar, tothom sabien que ja està, la nit dels Oscars quedaria marcada per aquest punt. Totes aquestes reflexions que hem escoltat, que hem sentit, que hem fet nosaltres amb la gent que ens envolta, perquè és un tema que ha estat molt cridaner, doncs l'hem portat també endavant amb tu, amb aquesta triple perspectiva: la llibertat d'expressió, on estan els límits, una expressió molt desafortunada, el masclisme que va demostrar Will Smith, de solucionar, com tu dius, els problemes de manera radical des d'aquesta masculinitat malentesa, en lloc del diàleg o d'altres accions no violentes, i evidentment la violència de la plantofada, la bofetada, o digue-li la clatellada, o digue-li com vulguis, que va rebre. Doncs, Verònica, ens ha encantat.
Moltes gràcies, Rafa.
Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado, porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metí.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Per començar, cosa que ens encanta, em sona paradoxa. Paradoxes i qüestions que suscita la guerra d'Ucraïna.
Doncs mira, sí, Rafa, perquè a part de l'enorme dolor que genera tant patiment de famílies, de gent gran, de nens que han de fugir de casa seva, imagineu-vos el que és això, ara que haguéssim de marxar de casa, fugir a un país veí amb una maleta i deixant els homes, ja sabeu que dels 18 als 60 anys ja han de està a la guerra, diguem-ne.
Sí.
Però, a part d'aquest enorme dolor, que és el més important, també és veritat que tot aquest conflicte portarà tota una sèrie de canvis i de temes, diguem-ne, que ja no seran conjunturals, propis de la guerra, sinó que es convertiran en estructurals. I jo avui volia compartir amb tots vosaltres algun d'aquests temes. Bé, mira, per exemple, el primer és que suposo que la gent ja ho sap força, no? Però L'Església Ortodoxa està dividida a Ucraïna entre els d'obediència a Rússia, per sí. dir-ho en plata i senzill, els d'obediència a la pobra església ucraïnesa. Això fa de fa pocs anys, des de l'any 2018. Uh-huh. El patriarca de Constantinople, que seria una mica el primus inter pares...
Els va concedir...
Els va concedir de formar part d'una església, diguem-ne, separada de la russa. Uh-huh. Bé, doncs, paradoxalment, i en contra del que segurament volia Putin i segurament que, vaja, segur que volia, que tampoc no ho volia Kirill, que és el patriarca de l'Església Ortodoxa Russa, s'estan unint les dues esglésies, la ortodoxa russa, Ucraïna, i la pròpiament ucraïnesa, sí. com a conseqüència del conflicte.
S'estan unint, contra el conflicte?
Evidentment. Evidentment contra el conflicte, no, i a favor d'una sola església, una sola església ucraïnesa, perquè és evident de que l'església russa, ortodoxa russa, no està actuant, diguem-ne, amb la fraternitat que es podia esperar d'una església cristiana. Uh-huh. En Kirill, diguem-ne, no ha condemnat la guerra, sinó que ha estat sempre més aviat al costat de les forces de les forces d'ocupació.
Sí, sí, si em permets, recordar als nostres oients que hem tractat aquest tema aquí en aquest programa àmpliament i ens comentaven els experts que hem tingut que l'Església russa ortodoxa està d'alguna manera, com podríem dir, molt vinculada a la política russa. Pertany a una identificació clara entre Església i govern.
Com totes les esglésies ortodoxes, de totes formes. Penseu que les esglésies ortodoxes totes són nacionals. Una excepció era aquesta ucraïnesa. Uh-huh. Però són esglésies ortodoxes nacionals. La grega, la moldava, la romanesa, etc.
Sí.
Segona, i lligat amb aquesta primera, també hi havia una part molt important de població russoparlant, absolutament vinculada a l'esperit aquest de la mare pàtria, de la gran mare, de la gran mare Rússia.
Parlem a la pròpia Ucraïna.
Parlem d'Ucraïna. Mm. Gràcies a aquesta... Bé, com a conseqüència d'aquesta invasió, cada vegada més s'està configurant un estat, una nació ucraïnesa, que era molt discutible. No em vull extendre amb això, però Putin sempre ha dit, per exemple, que Ucraïna no era un estat, no era una nació, sinó que era conseqüència sí. d'una política que va tenir la Unió Soviètica, sobretot als inicis de la Unió Soviètica, després de la Revolució, uh-huh. en la qual es va intentar que veritablement totes les repúbliques tinguessin la seva pròpia llengua, la seva pròpia capacitat de decidir en part el seu futur, etc.
Sí. És que el que està passant és que tothom ho està una mica reivindicant i ho estem escoltant. Hi ha guerres al món. Hi ha altres guerres al món dramàtiques com aquesta.
Prop de 30 guerres.
O més dramàtiques encara. Guerres. De sobte surt una que està amb una proximitat absoluta a Europa, a Occident, com tu dius, i és quan tothom ens hem despertat, no?
Sí, però no és tant una proximitat geogràfica, sobretot en relació a la península Ibèrica, perquè tampoc estem tan lluny de Síria, Jo no sé ara exactament, no sabria dir-te quina distància hi ha entre Espanya i Síria, entre Espanya i Ucraïna, però no són tan diferents, és a dir, són sobretot tradicions culturals.
Però estem
culturals.
Parlant d'un continent que ens queda més lluny.
Sí, sí, és el continent, és Europa, però la proximitat és geogràfica és cultural, més que geogràfica.
Sí. Perquè, per exemple, ara m'estava apuntant Ferran, la guerra de Iugoslàvia, que és la darrera que ens va tocar tan a fons, va haver una reacció europea tan forta de per una part de preocupació i altra d'acollida?
En el cas de Catalunya, sí. Jo encara he conegut, i conec encara, moltes persones procedents del refugi d'aquella època que s'han incorporat plenament en aquesta societat i que avui en dia són catalans com qualsevol altre. Uh-huh. L'altra cosa també sorprenent i paradoxal en relació al que acabem de dir és que, en canvi, la resposta, diguem-ne, al carrer de la societat civil catalana i espanyola ha estat feble. Ha estat feble.
Consideres que ha estat feble,
Jo he estat a dues manifestacions a la plaça Catalunya contra la guerra i he de dir que el 80% de les persones que no omplíem ni de bon tros la plaça Catalunya sí. eren ucraïnesos, en la seva gran majoria, un bon grapat de russos i de bielorussos, naturalment, contra la guerra.
Naturalment.
I, en canvi, recordo les grans manifestacions... Mm-hmm. vinculades, per exemple, a la guerra de Iugoslàvia...
I a la guerra d'Iraq, també,
I a la guerra d'Iraq, quan... Estats Units estava entremig del tema sí. hi havia una enorme resposta popular al carrer. Aquesta resposta s'ha produït molt, de forma molt important en l'acolliment, però no...
No en, tant en la no manifestació pública.
A la manifestació contra, diguem-ne, la invasió militar. Uh-huh. És un altre dels paradoxes.
És curiós, eh? És curiós.
És curiós. Una altra de les qüestions també paradoxals en relació al que es pretenia per part de Rússia és que s'ha revitalitzat el lideratge global dels Estats Units, que estava molt qüestionat després de la sortida tard i malament
d'Afganistan. Igual estic jo una mica perdut, pot ser. Però tu consideres que els Estats Units han enfortit aquest lideratge? Perquè jo noto una postura una mica distant per part dels Estats Units.
Home, als Estats Units en aquest moment saps quants soldats té desplegats a l'est d'Europa?
No.
100.000 soldats.
Déu-n'hi-do.
Ho dic en castellà, perquè el 100 en català a vegades 100. 100.000. 100.000 soldats desplegats en els països que són limítrofs amb Rússia.
I l'exèrcit de la OTAN és 5.000.
No, l'exèrcit, una unitat operativa immediata que té.
Vale.
Les inversions en armament i en tancs del conjunt de països de la Unió Europea, si anessin junts, és molt superior al de Rússia, però molt superior. És a dir, per exemple, el nombre de tancs, si mal no recordo aquesta xifra ara dels tancs, és 4 vegades més superior. És a dir, si suméssim França, Itàlia, la Gran Bretanya, encara que no forma part de la Unió Europea, però sí de l'entramat d'Occident, diguem-ne, sí. Només les forces occidentals europees són 4 vegades en tancs, que és el que ara recordo i tinc al cap, superiors. Això que ha generat una altra paradoxa que no és bona, un augment de la inversió militar a Occident molt important. La OTAN demana un 2% del producte interior brut i s'han compromès tots els països a fer-ho així.
És
un 2% de tot el producte interior brut, és tot el que produeix un país en un any. Tot. I quan dic tot, dic des de l'estada en un hotel, el cafè que ens hem pres fa una estoneta tu i jo aquí al bar de la cantonada, sí. La compra del diari, i tot això sumat, el 2% es dedica
a armament,
a l'exèrcit. Perquè tingui una idea, en aquest moment Espanya té el 1,02%, i per veure altres països que hi dediquen molt més a l'armament, a Rússia dedica dedicava fins ara el 4,5% del producte interior brut i als Estats Units el 3,5%. Què passarà amb això? Mira, aquestes quantitats d'armes, a on es compren principalment?
A on? No ho sé.
Als Estats Units.
Ah.
O sigui, una gran part, no tota, perquè hi ha tecnologia militar també molt important, per exemple, a la Gran Bretanya, a Turquia, a Israel... Però la millor i qualitat tècnica de les armes avui segueix sent Estats Units. Per tant, s'han incrementat les accions de les grans multinacionals de l'armament en algunes del 20 i el 30% aquests dies. Vol dir que ja veuen a venir enormes beneficis. Ja veuen a venir el negoci. Una altra... Ha ressorgit per primera vegada també l'amenaça de l'armament nuclear.
Home, clar, això és una mica la por que tenim tots, no?
L'armament...
Que s'arribi a aquest punt.
El conflicte nuclear, que havia quedat diluït, aquests dies als Estats Units, si els que hi heu estat, veureu que on hi havia refugis atòmics estaven indicats, o sigui, en l'edifici deia, aquí hi ha un refugi atòmic. I aquests cartells, últimament, o havien anat mig desapareixent, o es havien anat vandalitzant i no es havien reposat, o bé s'havien convertit inclús en elements de col·lecció.
Sí.
S'estan,
la curiositat. Era...
S'estan recol·locant. I un altre gran negoci, que sobretot s'està detectant als Estats Units, més que no pas a Europa, és, novament, construir refugis nuclears. És a dir, el fantasma de la Guerra Freda
torna
a reproduir-se en aquest moment aquí a Europa.
Bueno, molt inquietant, no?
Home, absolutament inquietant. Una altra paradoxa. Fixeu-vos que hi ha moltes coses...
Ja ho crec, hi ha moltes... O sigui, d'un mateix fet estem estirant...
Estan sorgint coses que canviaran una mica la visió.
Sí, sí.
Això suposant que l'assumpte no vagi més.
Senyor Àngel Miret, mil gràcies per la teva visita.
Molt bé, molt agraït. Vale.
Punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el The Very Best of Camins aquesta setmana amb un home que s'entrega, a canvi d'un sou, no penseu, per aquest programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa, la nostra Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. That makes... Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat. Al propòsit, diu molt el Pol Marçà. Nosaltres, que cada dia us esperem a misses dites i quan passen uns minuts de les 20 hores, ja ho sabeu, la banda de camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 20 hores de dilluns. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.